arribarà el 30 de juny i tu això d'alguna manera ho hauràs de tancar. O sigui, això es pot carregar completament els resultats del Barça el 30 de juny si no es salva? Quin impacte té? Manel i Ivan.
Deia el Manel, jo pel que vaig llegir el seu article a la Vanguardia diumenge, que depenent del que digui l'auditor, ara ho comentaves, no? Si el Barça no troba aquests calés, potser s'ha d'imputar 200 milions de pèrdues, no? De Barça sí. Estudios, Manel, no?
Mm-hmm. Bueno, diguem, per no carregar molt a l'audiència amb números, intentaré fer-ho de manera simplificada. El Barça agafa una societat que té en el seu balanç, una societat filial, que és Barça Studios, que factura a l'any 21-22 400.000 euros. I decideix que aquesta societat, com que té recorregut a futur, val en realitat 400 milions. I acaba apuntant-se en el balanç aquests 400 milions, 200 per la valoració del 50% de la societat que li queda i 200 perquè li ven a altres, vale? Però d'aquests 200 no ha entrat més que 40 milions d'euros i algú que havia de posar 40 més ha sortit corrents i no els ha posat i en teoria estan els tribunals discutint sobre aquest tema.
L'auditor hi posa alguna cautela, Manel?
Clar, l'auditor en la temporada anterior, en la del que va acabar el juny del 23, ja va expressar, va posar el que se'n diu una nota d'alcance en la que venia a dir, bueno, no ho veiem molt clar, però el club diu que sí i diu que té uns anàlisis d'experts independents sobre la valoració d'aquesta societat i que val 400 quilos. Però ells feien constar que havien fet aquestes preguntes i que el club se l'havia apuntat aquests beneficis i concloïa l'auditoria, que és molt important, concloïa advertint a qualsevol que ho llegís que el Barça havia declarat beneficis de més de 300 milions però que tenia operacions que no eren típiques, que no eren regulars, que no eren recurrents, per 800. Amb la qual cosa ja està, ja ha deixat una senyal l'auditor. Per això jo crec que aquest any, si el Barça no troba un nou inversor disposat a posar diners en lloc del fons Libero, que no s'ha posat, i si a més socios.com, que és l'altre soci, no compleix amb el seu calendari de pagaments, jo estic convençut de que l'auditor obligarà a fer provisions per als beneficis que es van apuntar. Vale? I, òbviament no dirà que la societat val zero, no dirà que Barça Studios val zero, però entre 0 i 400 hi ha un marge. Clar. Suposem que diu que val 150, que és el que d'alguna manera ja en el seu moment Goldman Sachs va valorar. En un moment van encarregar un estudi i van dir, això pot arribar a valdre, no que val, però pot arribar a valdre 150. Molt bé, doncs l'auditor entre 150 i 400 pues pot dir, home, pues accepto 150 però 400 no. Si no accepta els 400 i diu que són 150, el Barça hauria de provisionar per 250 milions.
Ja, ja, ja.
Que s'afegirien aquests 100 i pico que parlàvem abans.
El forat
comptable és brutal i la capacitat de despesa amb el criteri del fair play de la Lliga, en fi, no es vull dir com queda, no? Ja, underground, no?
Diguem, hauríem de jugar amb juvenils de la manera.
Efectivament.
O vendre tota la plantilla, no?
Una cosa que jo no hi he entès, és a dir, Libero no és un fons menor, és un fons que està a la Fórmula 1, que és en el món de l'esport, en fi, el capital li surt per les orelles, i està o no vol posar 40 milions d'euros, que per això, sí, per mi és una fortuna, però per ells són pinuts. Quin problema té Libero? Que no s'ho acaba de creure?
Probablement les expectatives de negoci no eren les que hi havia en un primer moment. Pensem que, diguem, el Barça en un primer moment va dir que anava a buscar socis industrials per fer créixer aquest negoci. Socis industrials jo no hi he vist cap. En aquesta operació no hi he vist cap. He vist socis molt més aviat buscant un rendiment financer, però no he vist ningú amb capacitat industrial. De fet, en el projecte de sortida a borsa, els socis americans que anaven a participar i que tampoc han acabat donant el pas, parlaven de que el principal actiu era en Toni Cruz, el principal gestor d'aquesta societat i que anava a portar el know-how era en Toni Cruz, que, bueno... no sé jo si això és molt, és un actiu molt important per a la societat, no? Jo crec que aquesta és una operació que probablement la Porta estarà buscant arreu del món algú que li digui que sí que posa els diners, però ho té difícil, és una operació difícil, i l'auditor aquest any serà més exigent que l'anterior. Jo volia fer un matís també sobre el tema que heu explicat, que parlàveu del deute. Efectivament, el deute són 2.500, no? Però quan jo parlo, per exemple, de que me'n centro molt amb els 1.000 i separo els 1.500 del Barça Espai, del Espai Barça, perdó, és perquè aquests 1.500 milions van contra, o sigui, la garantia contra el que van
contra l'estadi,
són,
no?
Els ingressos addicionals
de l'estadi.
Sí.
De l'estadi. És a dir, no van contra els ingressos aquests regulars que estem parlant ara, ordinaris, sinó que és de el que més ingressi el Camp Nou un cop estigui a ple rendiment. Per tant, no només és que siguin separables, és que van cap a butxaques diferents, no? Per això té certa lògica separar-les, no?
Queda clar, queda claríssim, Manel. De Barça Studios, Ivan, que volies dir alguna cosa, sí, digues.
Aviam, jo crec que el principal problema de Barça Studios és que és una operació feta de manera urgent, val? Amb un objectiu fonamental, que és generar fair play. Val? No és una operació que ens haguéssim pres com a una línia estratègica del club i que pot ser una de les sortides, val? Realment estratègiques a nivell de capacitat de generació de diners per portar el club una mica més endavant. Aquest era el principal problema d'aquesta història, és a dir, al final s'ha buscat el primer soci que hem trobat que ha volgut o ha cregut, o no sabem molt ben bé com, a invertir en aquesta companyia, s'han seguit buscant fons i al final, per les circumstàncies que siguin, no s'ha vist clar i s'han retirat. Veurem què passa, perquè realment el balanç penja d'un fil i bàsicament per aquesta operativa, perquè com molt bé dèieu, hi ha 100 milions compromesos entre aquest desembre que hem passat i els 60 milions que venen, o sigui, els 40 d'aquest desembre i els 60 que venen el 30 de juny, i com no s'assoleixin aquests 100, com a mínim els has de provisionar. Després, què passarà amb la valoració que vas imputar tu dels 208 milions d'euros?
Del que digui l'auditor ja ho veurem, no?
Bueno, és relativament senzill el que digui l'auditor, és a dir, si pel que fos aquets diners no s'han cobrat, fins i tot l'auditor et podria obligar a provisionar per la diferència entre els 40 que has cobrat més els 40 que li podries donar valor per l'altre 50% i la resta provisionar-ho. Val? Bàsicament això seria un problema greu a nivell de tresoreria i a nivell de fotografia de balanç, però no et canviaria molt la situació actual del club. Et canvia la foto, però realment el club més o menys podria funcionar de la mateixa manera. Suposo que si estan compromesos, diguem-ne, aquests diners en tresoreria o en plans de tresoreria, hauràs de buscar alternatives, ja sigui via patrocinis, ingressos o més deute.
O més deute. Però envies una
un senyal lamentable al mercat.
Una foto que ja s'aproxima molt. Perdona,
de fet, ja l'has fet. O sigui, tu...
S'aproxima molt a la fallida, perdona. Si tu no resols aquest problema, entres amb una foto que en una empresa normal...
De fet, fa 3 anys ho estaves.
Sí,
és a dir, fa 3 anys la foto que tenies era de fallida.
Perdona, perquè quedi clar. És a dir, una cosa és el pressupost i la desviació que té el Barça i que ha d'intentar cobrir-la per no tancar en negatiu, i això no té res a veure?
Totalment.
O sigui, no canvia res en el fair play...
Tu no tens pressupostat no ingressar aquests diners. Val. Per tant, si no els ingresses...
Però en el fair play
t'afecta? Totalment, evidentment.
Home, clar, sí.
De fet, t'ha afectat ja aquest desembre.
Per no tenir els 40 milions de l'Ibero.
Clar, aquest desembre experimentes una baixada molt gran de límit salarial precisament per això, perquè no han entrat aquests 40 de l'Ibero i això et penalitza.
Jo respecte al fair play, si em permets, jo sóc un contrari radical a l'estructura del fair play, si vols un dia en parlarem amb més calma, perquè bàsicament el que fa és perjudicar, diguem, l'estratègia a llarg termini dels clubs, no? Jo crec que el club, si no té deute vençut, podria actuar de la manera que cregui convenient, i aquest és el cas del Barça, però aquesta és una altra batalla i el Barça tampoc l'ha defensat, diguem-ne, en àmbits lliga, no? Jo no em centraria tant en el fair play. A mi no em sembla tan rellevant el fair play.
Home, però si...
A mi em sembla rellevant la viabilitat del club. És a dir, és molt més important el club... És molt més important el club, el seu balanç, les seves línies estratègiques, les seves línies industrials...
És que és l'obsessió pel fair play...
Que no pas fitxar 2 o 3 jugadors, perquè al final fitxar 2 o 3 jugadors tampoc et garanteix absolutament res, i en tenim exemples permanents i no tan lluny. És a dir, fitxar 2 davanters per 100 i pico milions d'euros no t'ha funcionat, i ha tingut que venir un nen de 16 anys que et treu les o sigui, que et treu les castanyes del foc. És a dir,
per tant, també demà... sort una mica del fair play que ens impedeix fitxar. O sigui, de fet, sort...
Perquè
això que dius, si ara sobre encara no hi hagués un impediment legal, encara seguiríem fent barrabassades, potser.
Però el que passa també és que aquesta obsessió per les palanques, que al final és una estratègia que és la que van decidir que era la millor, clar, si tu tota aquesta estratègia per sortir del pou econòmic poses totes les cireres al cistell de la parcel·la esportiva i el curtterminisme de poder-te reforçar, de fitxar, perquè penses que si els títols arriben miraculosament l'economia s'haurà recuperat, clar, això et porta al moment en el que estem aquí. Si les palanques s'haguessin utilitzat d'una manera més equilibrada i també s'haguessin fet servir per eixugar deute i per millorar realment la viabilitat del club, com deia ara l'Ivan, potser en una situació de més equilibri no estaríem en el punt que estem ara.
Per tant, per tu, el més important seria intentar solucionar el club econòmicament amb aquesta desviació i aquest deute que té i potser vendre jugadors i ser una mica més austers.
Jo crec que bàsicament la sortida del club passa per ser honestos amb si mateix. És a dir, ens hem de mirar quin és el diagnòstic.
Ens hem de mirar el mirall,
ens hem fet una anàlisi de sang, almenys ens ha dit, tenim aquestes enfermetats i hem de fer dieta, ens hem de comportar d'aquesta manera, hem de sortir a caminar, hem de menjar poc, no podem beure alcohol.
No és el missatge, etcètera. No és el missatge que deixen al club en públic.
Bueno, jo et dic el que crec que s'hauria de fer, és a dir, hem de ser honestos, ens hem de mirar el mirall i hem de fer-ho així. I hi ha maneres de poder-ho solucionar.
Veure, per exemple.
Hi ha moltes maneres de poder-ho solucionar. El Barça té dos problemes, val? Perquè estem parlant, és a dir, ara estem parlant d'una cosa que sembla un déjà vu, perquè portem 3 anys parlant exactament del mateix i de fet estem en el mateix lloc, val? Amb una palanca menys, que és bàsicament la venda de drets de televisió, que fa 3 anys. Però aquí ja hi som. Per tant, diguem-ne, per molt que hi donem voltes, no ens en sortirem. Per tant, com ens en sortim? Val? Perquè és molt fàcil. I molt més enllà de pujar ingressos, rebaixar despesa i tornar a deute, que això, evidentment, és la xocolata del lloro i sabem tot. No? El que hem de fer és com pujar ingressos, com rebaixes deute, com tornes deute. No? Jo crec que el Barça parteix de dues desavantatges. La primera és que competeix contra si mateix. I competeix contra si mateix per què? Per una banda, ha venut 45 milions d'euros permanents durant 25 anys de drets de televisió que no cobrarà i per altra banda té un deute astronòmic que implica obligació de devolució i cost financer. Això el que fa és que tot el benefici que tu generis n'hi hagi una part que no vagi a alimentar el teu dia a dia, sinó que vagi a tornar a deute. I per altra banda, competeixes en un mercat on cada cop hi ha més clubs d'estat, més clubs molt professionalitzats que tenen accés a diners que tu abans, o sigui, que abans no tenien. Per tant, tens una competència encara, estàs navegant en una indústria on cada cop tens més competidors. I ja no competeixes només contra els teus, sinó competeixes fins i tot contra altres indústries. Aleshores, tens una situació complexa. Com soluciones tot això? Jo crec que hi ha una sèrie de mesures que es poden prendre i que pengen bàsicament d'una, que és, evidentment, la gestió, la professionalització, la capacitat de poder convèncer gent amb talent, veure què fa la indústria i agafar gent top d'aquesta indústria per incorporar-les.
No és el que s'ha fet, eh?
Ja, jo no et dic... No.
Diu el que faries.
Exacte.
Són les solucions.
Convertit una multinacional en una merceria, però amb estructura de
multinacional. És a dir, tu m'estàs preguntant com ens en sortiríem, sí, perquè està molt bé parlar d'aspectes de com estem, de no ens sortim, això no ho arreglem, però jo crec que el Barça ho pot fer, té una potència brutal. El que passa és que, clar, si no som capaços d'encertar el diagnòstic i ser honestos amb nosaltres mateixos...
I exemples pràctics.
Exemples pràctics. Primera, n'hi ha diversos, però te'n dic 4 ràpids. Val. Primera, la joia de la corona, BLM. Val? BLM ha sigut, diguem-ne, l'exemple clar de com ha de funcionar la línia negoci del club. Bàsicament, dona la casualitat que és la menys tocada per directius, executius de directius, etc. sinó que treballa, diguem, en una línia permanent, amb gent bona, val? I que va innovant permanentment
per això
i que aconsegueix, diguem-ne, crec que estarem tots d'acord, situar els nivells d'ingressos del club on no hi estava.
Sí, sí.
Vale? Una de les bones coses de BLM, que crec que s'està treballant en aquest sentit, perquè si no el president no ho hagués dit en aquesta taula, és el desenvolupament de la marca pròpia. A mi això em sembla un exemple d'innovació. No sé com acabarà. No en tinc ni idea de com acabarà. Però em sembla bastant coherent pensar que s'està treballant profundament amb això.
I per què no ho fa cap altre club del món, això?
És que estem obligats a fer el que no fa cap altre club del món. Uh-huh. És una cosa que hem de tenir bastant clara.
Això ho va dir Jordi Ferrer ahir en aquest estudi.
Hòstia, ara m'espantes.
Sí, va dir Jordi Ferrer.
Va dir que es facturaria 1.000 milions, em sembla.
300 de beneficis i 1.000 milions amb la marca pròpia.
Pot ser molt menys.
Val.
Ni molt menys, molt lluny de la realitat.
Bé, però seria una solució.
És a dir,
no?
Això és innovar. Val? Això és crear una cosa que no s'està fent a la indústria i que tu, com a gran player d'aquesta indústria, pots desenvolupar. La segona és la part digital. O sigui, la part digital té una capacitat de creixement al·lucinant. I estic parlant de tot l'entorn web 2 i web 3. Això la gent que no ho entén no ho entendrà, però posaré un exemple que segur que l'entens. Fa una setmana va haver el mobile.
Sí.
Tu imagina't que ve un d'aquests grans executius, es passeja per una botiga del Barça i compra dues samarretes, una pel seu fill i l'altra per la seva filla. Samarreta de Lamine i la samarreta de l'Alexia. Vale? Es gasta 300 euros. Tu tens un consumidor, Barça, val? Que s'ha gastat 300 euros, que se'n va a Tòquio, val? I al qual li perds la pista.
Sí.
Vale? Tens algú capaç o capacitat, vale? O amb ganes de gastar-se Barça, però que no tens manera ni tant localitzar-lo ni establir un canal directe amb ell per vendre-li producte, contingut i experiència. Com es fa això en aquests moments al món de l'entreteniment? A través de la part web 2, val? Que li dona aquell contingut transaccional, aquest contingut, diguem-ne, aplicatiu o de l'internet que coneixem ara, i per sota la web 3 amb tot l'univers de dades, blockchain, etc, etc. Tu has d'establir un canal directe de tota aquella gent que vol consumir producte, servei i contingut Barça, val? Per generar ingressos, val? Alineats completament amb els gustos de cada consumidor o de cada fan a qualsevol lloc del món o qualsevol franja d'edat. Si tu ets capaç de vendre-li producte, que ho fas molt bé, perquè a més ho estàs fent molt bé, i tens aquest canal directe amb aquesta gent, podràs monetitzar permanentment una quantitat d'ingressos que avui no tens. I això només es pot desenvolupar via aquest aplicatiu. El problema d'aquest aplicatiu és que ens hem anat venent parts, al no ser coneixedors de la indústria, ens hem anat venent parts diferents a diversos actors que fan que una estratègia digital que hauria de penjar de dalt de tot no pugui desenvolupar-se com a tal. Aquesta és la segona.
Tu recuperaries Barça Studios?
Sense cap mena de dubte. Això té un problema greu, que és que destrosses el balanç. Llavors no sé qui voldrà assumir aquesta destrossa el balanç, però és que no et vindrà ningú a pagar-te 200 i pico milions d'euros per arreglar-te el balanç, també, si seguim fent les coses així des del punt de vista digital. Aquesta és la segona.
Vale, i les altres dues, molt ràpid, sí.
Les altres tres és, per exemple, l'exemple del Bayer. No estàs molt cansat d'escoltar que el model és el Bayer? Vale. Quin és el model del Bayer? Adidas, Audi i Allianz. Què fa Adidas, Audi i Allianz?
Posen calés.
No, posen calés per acabar l'estudi i... Ai, per acabar l'estadi, perdona, i punt. Aquestes tres companyies que estan associades al territori que volen ser part del Bayer no tenen cap intenció de cobrar dividends. Mai a la vida cobraran un dividend del Bayer. Mai. Per què estan allà? És una mena de patrocini vitalici. Algú que associa amb la teva marca i que et paga una quantitat de diners en un moment complicat que era per acabar l'estadi i que s'associa permanent amb tu. Per què no pots trobar un partner o dos o tres que es vulgui associar amb tu? En el moment en què estem és complicat, perquè el teu relat en aquests moments està bastant tocat. No estàs a l'elit del futbol, tens problemes, diguem-ne, reputacionals, etc, etc. I una quarta part, jo crec que s'ha de refinançar el deute de manera urgent per poder anar a caixa i invertir.
Com es refinancia un deute d'aquesta dimensió?
Jo crec que el podries refinançar. O sigui, el Barça, en una situació molt crítica, va refinançar 600 milions d'euros de cura llarg a un 98%, O sigui, això, el Barça... O sigui, no, crec que no som conscients de la capacitat que té el Barça de generar caixa.
I per què no s'està fent, això?
No t'ho puc respondre, jo, això.
Manel, perdona, que s'han dit moltes coses i és molt tard. Vols afegir alguna cosa més?
Bueno, sí, amb aquest tema del refinançament, jo crec que, diguem, el problema del Barça no és ara el refinançament. El problema és que haurà de demanar un crèdit per tancar l'exercici aquest any. O sigui, d'aquí entre aquí i el juny haurà de demanar, pues, segons quin sigui el dèficit ordinari, pues, entre 100 o 150 milions d'euros més, amb la qual tancar ja és per sobre del deute que tenia la porta quan va arribar. Jo crec que
tu creus que el Barça haurà de demanar un altre crèdit a un banc?
Sí, sí, vaja, però 100%, això no hi ha dubte.
Si no ven altres actius.
Clar, clar.
L'alternativa és vendre
altres actius. Sí, sí, efectivament. Bueno, i que no els tingui pressupostats, perquè si ja els té pressupostats i gastat aquest ingrés previst, jo crec que és pràcticament impossible que no demani un crèdit per tancar les comptes d'aquest any. Per tant, això vol dir més deute. Si, a més, això implica un refinançament total, doncs estarà per veure, però d'entrada urgent, i coneixent els mètodes en la porta, doncs ho farà 4 dies abans, és a dir, en el moment quan ja no hagi descartat totes les alternatives possibles. I jo crec que el que resumeix la conjuntura del club és precisament això, la gestió. És a dir, és una gestió personalista que no té res a veure amb la professionalitat, opaca, el qual genera moltes sospites del motiu perquè se fan de vegades determinades operacions. És a dir, és una gestió que realment no és ni de mala, ni no arriba ni a dolenta petita empresa familiar, no? O sigui, hi ha empreses familiars ben gestionades, però en aquest cas ell l'ha convertit amb els seus mètodes de gestió en una mena d'empresa familiar, però amb mala gestió.
Sí, una empresa familiar no és allà on hi poses la família, és una altra cosa.
Sí, 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 sí. Val, val, queda claríssim. Escolta, Manel Pérez i Ivan Cabeza, us convidarem a partir del 30 de juny, quan es tanqui la crisi econòmica, hem de tornar a fer una taula d'aquestes.
Jo crec que haurem de parlar-ne abans.
Bé, bueno, abans. Sí, val, sí,
val, perquè tal com estan les coses...
Fa pinta.
Potser haurem de fer una secció.
Escolta, us agraeixo moltíssim, de veritat, que intenteu il·lustrar-nos una mica i ser didàctics, perquè és un món totalment per mi desconegut i avui m'ha quedat alguna cosa més clara.
Molt bé.
La més important, que el Barça podrà seguir sobrevivint, però que s'han de fer millor les coses.
Correcte.
I l'altra, que vindrem molt fotuts. Gràcies, Manel, gràcies, Ivan.
Gràcies, gràcies.
Marta, ens seguim parlant aquí a RAC1?
Sí, sí, seguirem treballant en aquesta línia.
Una abraçada forta.
Bona nit.
Gràcies. Ernest, Mario, Joan Maria, si voleu afegir alguna cosa...
No, se'ns farà llarg, ja us ho dic.
Sí?
Se'ns farà llarg, sí.
Val, val. Optimisme per divendres i per dimarts, Màrius?
Extraordinari optimisme.
Val. Pou, res més, no?
Bona nit.
Bona nit, una abraçada.
I
Ernest, també,
bona nit,
una abraçada.
Una abraçada, i veig que tothom està pensant en el Nàpols. El partit de divendres... Jo dubto fins i tot si el retransmetreu.
Sí, no? Que el farem, sí? Home, i tant, val, i tant, val, que el farem. Sí, partit històric en divendres, un dels dies
això
que,
sí, això sí,
vam jugar al Barça.
Això sí.
Adéu, una abraçada forta.
Gràcies.
Adéu, vinga, vinga, vagi bé. Per cert, abans de fer la pausa, que tinc per aquí el Saperes. Hola, Saperes, què tal?
Bona nit, per exemple.
Bona nit. El Barça ha presentat avui, mira, ara que parlàvem d'això, de tecnologia, mira què ha presentat el Barça avui.
El futbol no solo el ganar, el perder, yo creo que te enseña muchas cosas.
Hasta que tú no juegas en el Barça.
Això és l'anunci de la nova plataforma audiovisual que estrena el Barça. És una mena de Netflix del Barça, oi, Saperes?
Sí, seria una bona definició. En tot cas, serà una aplicació que podràs tenir al mòbil o a la tele i que ve a omplir el buit que ha deixat Barça TV i a millorar la proposta de Barça TV Plus. El més interessant de tot és que serà gratuïta, amb anuncis però gratuïta. També hi haurà la versió sense publicitat i de pagament, versió a la que podran acollir-se tots els socis. Què hi trobaràs? Doncs d'entrada, 1.500 hores de contingut audiovisual de Barça TV i a partir d'aquí tota l'actualitat amb programes, rodes de premsa en directe. Vaja, seria un salt 2.0 respecte al que tenies. Passaràs d'una programació lineal a una on podràs seleccionar els continguts. D'entrada, el primer exclusiu serà el documental Orígens Araujo, que es presenta demà a l'Espai Texas i que servirà de carta de presentació. Pel que ens comenten, hi ha la intenció d'oferir partits en directe del futbol base, també partits en diferit del primer equip de futbol, que podràs veure 48 hores després aproximadament, com també passava amb Barça TV. El club confia també, ara ho estava comentant, que sigui una nova font d'ingressos important pel club.
Barça One, tu? Una aplicació que serà com un Netflix del Barça i que oferirà contingut com el que feia Barça TV, no? Saperes, de tota la vida.
Sí, passa que tenies la programació d'una televisió i això serà més aviat Netflix, no? Anar triant què és el que vols, però també amb aquest punt d'actualitat de poder veure doncs, rodes de premsa dels entrenadors i aquesta possibilitat, veurem si es concreta o no, de veure partits del futbol base i partits en diferit dels primers equips de futbol masculí i femení.
Demà estarem pendents d'aquest documental Orígens Araujo, que es presenta a l'Espai Texas aquí a Barcelona i que servirà de carta de presentació, a veure si en tenim més detalls. Gràcies, Roger.
De res, bona nit.
Vinga, una pausa i rematarem el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge B des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. De 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Cinc minuts i la una de la matinada. Abans d'acabar, un parell de coses. Per exemple, una de les notícies del dia és que els Mossos d'Esquadra han estat escorcollant durant 12 hores la seu de la Federació Catalana de Futbol. Buscaven indicis d'un presumpte frau a les últimes eleccions de la catalana que es van fer el mes de febrer de l'any passat i que van acabar, recordem, amb la victòria de l'actual president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. Ara bé, arran de la denúncia d'un altre candidat, Juanjo Isern, d'aquestes presumptes irregularitats durant el procés electoral, s'ha produït aquest registre d'avui que Oriol Jové ha començat a les 8 del matí.
Sí, i fins les 8 del vespre la policia judicial, concretament agents anticorrupció dels Mossos, han estat remenant calaixos i parlant amb diversos membres de la federació, entre ells el mateix Joan Soteras, que ha arribat a la seu central del carrer Sicília de Barcelona cap a quarts de 12 del migdia, tot plegat, ho deies, per buscar proves que demostrin els delictes de falsedat documental i administració deslleial durant les eleccions de l'any passat, un cas que investiga el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell.
Han trobat alguna cosa a l'escorcoll?
Doncs l'hermetisme és total, evidentment el cas està sota secret de sumari, però sí que et puc explicar que hem vist un vehicle marxant de la seu de la federació amb diverses caixes, intuïm que plenes de documentació, evidentment, pel que ens consta, per exemple, el que buscaven eren, entre altres coses, poders notarials falsos, i m'explico, perquè hem d'entendre que un de cada quatre clubs de futbol de Catalunya es troba en situació irregular pel que fa a la composició de la seva junta directiva, perquè perquè hagi canviat o pel que sigui, i perquè el Consell Català de l'Esport triga en actualitzar aquests canvis. Per tant, això fa que hi hagi clubs que quan arriben les eleccions de la Federació Catalana, les persones que l'han de representar a les urnes, és a dir, que han de votar en nom d'aquell club, no consten al cens i, per tant, han d'acudir a les urnes amb poders notarials que els autoritzin a votar, a dipositar la papereta. El jutge investiga si Soteras o algun dels càrrecs executius de la federació van arribar a falsificar aquests poders notarials.
Evidentment, no ens consta que hi hagin hagut detinguts.
No, de fet, Joan Soteras ha abandonat la seu de la federació amb el seu vehicle particular, poc després que ho fessin els Mossos d'Esquadra, ho ha fet a correcuita i, segons el que ha comunicat la pròpia federació, després d'haver col·laborat en tot moment en l'escorcoll, diu també aquest comunicat que a partir de demà tant la junta directiva com els treballadors ja podran tornar a accedir al seu lloc de treball.
Així està aquesta qüestió de la Federació Catalana de Futbol. No marxis molt lluny, que ara m'explicaràs allò que ja fa dies que dèiem aquí al Tu diràs amb l'Oriol Jové, que és que el Badalona futur l'any que ve serà l'Atlètic Lleida.
RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
De seguida pleguem, però primer, com dèiem, abans de marxar la publicitat, avui s'ha confirmat que un dels equips catalans de segona federació, el Badalona Futur, jugarà l'any que ve a Lleida, Oriol.
Sí, ja vam explicar que el Badalona Futur és l'antic Llagostera, que en el seu moment va intentar fusionar-se amb el Club de Futbol Badalona i que, com que no va sortir bé, doncs ha continuat el seu camí, fora de Badalona. De fet, aquesta temporada el Badalona Futur juga els seus partits al Municipal de Vic. A partir d'aquí, efectivament, ja es donava per fet de fa dies, però avui ha estat oficial, el Badalona Futur morirà quan acabi aquesta temporada. Li compra la plaça l'Atlètic Lleida, club que, per tant, competirà en la categoria on estigui el Badalona Futur al final d'aquesta temporada. Ara és la segona federació, però l'equip va líder, per tant, podria pujar perfectament a primera federació, i aquesta és la categoria on competiria l'Atlètic Lleida a partir de la propera temporada. Fa uns dies, el mateix president del Badalona Futur i excandidat a la presidència del Barça, Toni Freixa, ja ens anticipava aquest moviment aquí al Tu Diràs.
Lleida és una ciutat meravellosa i amb la suficient força futbolera, a més, com perquè hi hagi dos clubs. Vaja, no crec que Lleida tingui res a envejar a Logroño, per exemple, on també hi ha dos clubs. Ja no per parlar del que passa a Barcelona, del que passa a Madrid, del que passa a València. Si és que mai hi ha dos clubs de la màxima categoria del futbol espanyol a Lleida, doncs jo crec que això serà meravellós per Lleida. Al final, el que ens hem de preguntar és si a Lleida hi ha afició al futbol. Convindrem en que i tant que n'hi ha, i molt bona.
L'Atlètic Lleida, aquest club que compra el Badalona Futur, va néixer l'any 2019 en contraposició al Lleida Esportiu, el club històric de la ciutat, i ha anat escalant a base de calés. En el seu dia va comprar una plaça per poder jugar a primera catalana, i ara podria ser, per tant, que sense haver aconseguit cap ascens sobre el terreny de joc estigui competint a primera federació la propera temporada, aprofitant-se dels mèrits esportius del Badalona Futur, ex Costa Brava, ex Llagostera. A Lleida, l'Atlètic Lleida genera rebuig i no té massa social, perquè la gent el veu com un club artificial, amb calés dels empresaris de la ciutat que li han girat l'esquena a l'històric Lleida i que el que persegueix d'alguna manera és ocupar el lloc del Lleida hegemònic, el lloc hegemònic, volíem dir, a la ciutat de Lleida. I per fer-ho tot encara més pervers, ara mateix a la classificació de la segona federació el Badalona Futur és primer, però és que el Lleida Esportiu és segon, només separats per 3 punts a la classificació. Això fa que la rivalitat estigui encara més potent. La gent té clar, en aquest sentit, que a Lleida a llarg termini no hi ha teixit social i econòmic suficient com per tenir dos clubs al futbol semiprofessional, de manera que d'aquí també que vingui el rebuig aquest que comentàvem. De fet, la prova és que fa 30 anys que no hi ha dos equips de la província en categoria estatal, des de la temporada 1991-92 en què Lleida estava segona i el Mollerussa a l'extinta segona B.
Esteu distrets a Lleida?
Molt.
A veure com acaba.
No tenim res a envejar al Barça, eh?
Ja, no, ja t'ho dic ara. Sí, ompliríeu bones tertúlies del Tu Diràs. A veure com acaba aquesta història, i sobretot el grup de la segona federació amb Badalona Futur, que serà Atlètic Lleida líder i el Lleida Esportiu segon.
I amb l'Europa i el Sant Andreu per allà, que també, déu-n'hi-do, amb l'Hèrcules, amb opcions de pujar tots 5.
Molt bé, Jové.
Fins ara, bona nit.
Ara venim a repassar les portades. I una mica de bàsquet. Tenim una de les altres notícies del dia, que és la classificació de la penya del Joventut de Badalona pels quarts de final de l'Eurocup. Hola, Daniel Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
De fet, ha estat la revenja de fa 2 anys.
Sí, quan el Joventut als vuitens de l'Eurocup de la temporada 21-22 va caure a l'Olímpic de manera inesperada davant l'Ulm. Avui li ha tornat la moneda, sobretot gràcies a una primera part monumental. Amb 50 punts arribat al descans la penya, amb 32 rebuts, un més 18 que ha anat gestionant la segona part, tot i que l'equip alemany no s'ha rendit en cap moment i ha arribat a situar-se a 5 amb el definitiu i final 79-88. Carles Duran, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Bueno, normal que patim, eh? Això és un partit de vida o mort i per tant ells han pujat al nivell i han demostrat que és un molt bon equip, però sí que és veritat que en general hem fet un molt bon partit i els nostres primers 20 minuts han sigut d'una excel·lència en moltes coses. Bueno, molt bé, havíem preparat molt bé el partit.
Amb un nom propi en aquesta primera part i de fet en els moments clau del partit és l'habitual Andrés Feliz. Compta amb el partit del dominicà, 28 punts, 6 rebots, 6 assistències, 36 de valoració. Recordem, renovat fins al 2026 fa un mes i mig, amb molts cants de sirena al seu voltant. Això ha dit a Radio Ciutat de Badalona.
Siempre agradecido por el club que me brinda la confianza desde el primer día. Y yo estoy orgulloso de pertenecer a y representar estos colores. Significa mucho para mí, para mi familia. Yo creo que eso también ha sido también una de las partes que hemos tenido el contrato.
Més enllà de Feliz, digues.
No, bones paraules.
Sí,
home, s'agraeix
sí.
Aquesta declaració d'amor que ha fet cap a la penya. Sí,
ell diu que vol jugar a l'Eurolliga, però que la vol jugar amb la penya. A veure què passa a l'estiu. Més enllà de Feliz, passant davant de Brodzianski, 12.7 rebots.
Clar, qui guanya l'Eurocup a l'Eurolliga segur,
sí.
La temporada que ve.
Sí, senyor, seria el camí més ràpid, diguem-ne, de la penya per anar a l'Eurolliga, només faltaria.
Fa tres partits ara mateix, ha de guanyar els quarts a partit únic.
A semis i final semis? És a millor de tres partits.
Va, sí. Llàstima aquest playoff de semis i de la final. Però bé, a pocs partits. Sí.